Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart han vist denegat avui el seu tercer grau penitenciari. El Tribunal Suprem ha pres aquesta decisió que afecta els nou presos independentistes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'expresidenta del Parlament i l'exconsellera Dolors Bassa són les més afectades per la resolució, perquè hauran de tornar a la presó. Així mateix, tampoc podran comptar amb l'article 100.2, que els permetia sortir alguns dies per treballar o fer voluntariat. Des del Suprem aleguen que hi ha una falta de connexió amb un procés de reinserció.
La joventut de la Faràndula no farà pastorets aquest Nadal.
Les restriccions del Procicat impediran que l'obra de Folch i Torres es pugui representar en aquesta sala municipal. El president dels farandulers, Salva Peig, ha assegurat al Cafè de la Ràdio que han esperat fins l'últim moment per prendre la decisió.
Hem apurat fins l'últim moment, hem apurat fins l'últim dia. Ahir pensa que hi encara a les 5 de la tarda encara estàvem en contacte amb gent de la Generalitat a través de l'Ajuntament de Sabadell, de la Jordina i del Carles, de la Rosa, regidor, per intentar salvar aquest obstacle, però ha sigut impossible. I ja quan al dematí ens vam llevar i vam veure que a sobre no passàvem de fase i que les restriccions continuen igual, o més encara, perquè anàvem a pitjor, doncs va ser la gota que va tornar
el
got.
El Procicat no permet que hi hagi més de 20 components implicats en el muntatge, tot i que la joventut havia rebaixat els 120 habituals a 38.
En esports, l'Astralpunt Natació Sabadell juga aquesta hora a Can Llong el primer partit de la fase de grups de l'Eurocup.
La Bombonera acull per primer cop des de fa 2 anys partits europeus masculins de waterpolo. En aquest cas, els sabadellencs s'enfronten al Jadran Split. És el primer partit d'un cap de setmana intens on l'Astralpunt s'enfrontarà contra l'Steaua de Bucarest romanès i el Dinamo de Moscou rus.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitjana hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que s'han estancat a la zona baixa del termòmetre. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui predominarà el cel poc o mig. Hola, bona tarda. Avui predominarà el cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans. Si bé estarà molt ennuvolat o cobert al Pirineu Occidental, on s'esperen nevades febles amb una cota que voltarà als 700 metres. També s'espera precipitació a altres punts del terç nord de manera més dispersa i aïllada. La temperatura serà semblant o més baixa, sobretot al final del dia, quan s'assolirà la mínima a molts punts de l'interior. Pel que fa demà, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat, si bé hi haurà alguna boirina matinal a valls del Pirineu i del Prepirineu Occidental. A partir de migdia, la nuvolositat augmentarà fins a deixar a la tarda el cel mig o molt ennuvolat, localment cobert al Pirineu Occidental, on s'esperen novament nevades. La temperatura serà baixa i l'ambient serà fred al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació completament tranquil·la tant a la xarxa viària més propera a Sabadell com a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. El Tribunal Suprem ha denegat el tercer grau als presos independentistes, entre els quals hi ha els sabadellencs Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Els magistrats de la sala penal consideren que aquesta mesura és prematura, ja que cap dels presos ha complert la meitat de la condemna. Els magistrats també tomben l'article 100.2, que els permetria sortir alguns dies dels centres penitenciaris per la seva falta de connexió amb un procés de reinserció.
L'alt tribunal ha comprat els arguments de la Fiscalia i deixa els presos independentistes sense el tercer grau. Una situació que castiga especialment la sabadellenca Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, les úniques que encara podien gaudir d'aquesta semillibertat. La resta de condemnats tornaven a estar tancats des del juliol de forma cautelar. Ara ja es ferma. Així han valorat la seva situació Forcadell i Cuixart a través de les xarxes socials.
Com sempre, ens hem assabentat que hem d'entrar a presó pels mitjans de comunicació. És vergonyosa la falta de respecte cap a nosaltres i les nostres famílies.
No ho oblidem, els presos i els exiliats no som la visualització de cap derrota. Avui més que mai, amnistia i autodeterminació. Serenor, coratge i ni un pas enrere. Visca Catalunya lliure. Ho tornarem a fer.
En poques setmanes, les juntes de tractament de les 3 presons han de tornar a revisar la situació dels presos, ja que farà 6 mesos des de l'última classificació i podrien tornar a concedir-los el tercer grau o un segon grau amb 100.2. Tot i així, tenint en compte la decisió i l'argumentació del Suprem, tot apunta que els tècnics esperaran que hagin complert més part de la condemna i hagin participat en algun programa de tractament.
El nombre de pacients ingressats per Covid-19 al Taulí ha tornat a baixar. En les últimes 48 hores s'han reduït fins als 111, dels quals 24 es troben a unitat de cures intensives o a semicrítics. En aquest període, l'Hospital de Sabadell també ha notificat 3 morts, un ingrés i 75 diagnòstics nous.
El risc de rebrot a la ciutat és avui de 318 i la velocitat de transmissió es troba per sobre de l'1, a l'1,17. Tot això el dia que la situació epidemiològica continua empitjorant arreu del país i a Catalunya. La velocitat de contagi puja per quart dia consecutiu. Tot i aquest increment, que situa la RT al 0,95, el risc de rebrot ha baixat 5 punts en les últimes 24 hores. Els ingressos hospitalaris i els pacients internats a les unitats de cures intensives també han disminuït.
Els alcaldes dels municipis mitjans del Vallès Occidental valoren de forma positiva pels seus comerços el confinament municipal de cap de setmana, una situació que encara haurem de viure unes setmanes més després que el govern català hagi decidit que ens quedem uns dies més al tramut de la desescalada. Com que la gent no pot sortir del propi municipi, els ciutadans estan redescobrint els seus comerços locals i els entorns naturals de les poblacions.
Així ho conclouen Ignasi Jiménez, alcalde de Castellar del Vallès, i Nil López, batlle de Matadepera. Els dos creuen que el confinament municipal pot haver afavorit la seva xarxa comercial, perquè la gent no ha anat a les ciutats més grans a comprar. Una cosa que feien sovint abans dels confinaments. Nil López, al Cafè de la Ràdio.
Hi ha una interacció i una vida més activa dins de l'àmbit del poble, no? La gent utilitza més el comerç local, doncs també la restauració des de carrer obert, doncs també ha significat una gran millora, però, clar, evidentment, hi ha una situació que es fa una mica anòmala, que és el fet de que, per ser un municipi petit, doncs tenim molta vinculació amb Sabadell i també Terrassa. Gent que no pot anar a veure els seus familiars, coses d'aquestes, doncs, també ocorren, no?
També han vist un interès de la pròpia ciutadania per conèixer els entorns naturals de les poblacions, una pràctica que han detectat que també ha crescut entre els sabadellencs o terrassencs que visiten els seus municipis fent esport els caps de setmana. Ignasi Jiménez.
Estem notant, doncs, que paratges com, per exemple, el Puig de la Creu, doncs, a vegades hi ha una acumulació de gent. El que hem fet també a través de l'Associació de Defensa Forestal és els caps de setmana poder posar controls informatius, no?, per recordar que es mantinguin diguem-ne, totes les mesures d'autoprotecció. Sí, és un ús molt intensiu, però a la vegada jo crec que també és molt necessari com a vàlvula d'escapament pel conjunt de la població.
De les visites de la gent d'altres municipis de la comarca, per tant, els confinaments municipals han estat un cop dur pels seus negocis.
Notícies Vespre. El que passa quan passa.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell podrà consultar les problemàtiques d'habitatge que arriben al seu servei de mediació a altres entitats especialitzades en aquesta matèria. Ho podrà fer a través de la plataforma virtual Mediem, gestionada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la qual s'acaba de sumar.
Ara mateix, 13 entitats formen part de la plataforma impulsada aquest mateix 2020 per enfocar millor unes problemàtiques que van a l'alça. De fet, l'estat d'alarma encara les ha agreujat més. Com ha apuntat aquesta emissora, la responsable del servei de mediació del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Sònia Llonc.
El fet de totes les actuacions judicials, no?, doncs que també han hagut de quedar parades, doncs nosaltres com a mediació vam poder fer moltes actuacions, i també algunes en col·laboració amb el jutjat. Però he de dir que nosaltres el centre de mediació de Sabadell ha tingut un increment molt important de mediacions.
Amb tot, a través de Mediem, el col·legi podrà recórrer l'experiència acumulada per l'Ofideute de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, un servei que acumula 20.000 casos resolts, amb una taxa de resolució de més del 65%.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Falten pocs dies perquè es compleixin 30 anys de l'atemptat d'ETA a Sabadell. Coincidint amb l'efemèride, Ràdio Sabadell ha estrenat avui el documental La firma d'ETA, un audiovisual que explica a través del testimoni de l'atemptat com es va viure aquella jornada i les posteriors. El Comando Barcelona va detonar un cotxe bomba a la Cruïlla entre els carrers Josep Aparici i Ribot i Serra la tarda del 8 de desembre de 1990. L'explosió va afectar de ple un furgó de la Policia Nacional amb 8 agents que es dirigia a la Nova Creu Alta per cobrir el partit entre el Sabadell i el Màlaga.
30 quilos de munal i metralla van acabar amb la vida de 6 agents de la Policia Nacional i van ferir-ne 2 més. 8 civils, entre ells un nen, també van patir ferides i va haver nombrosos danys materials als habitatges de la zona. El comissari principal de Barcelona de la Policia Nacional, Manuel Quintela, inspector a la comissaria de Sabadell en el moment de l'atemptat, afirma que hi ha imatges que no es poden esborrar mai.
Esa imagen está grabada por siempre, claro, total y absolutamente grabada. Y tuve la suerte de no de tardar unos minutos porque no tuve posibilidad de llegar antes, llegar más tarde que otros compañeros que según me describieron después, los que primero llegaron y se encontraron la furgoneta incendiada. Yo cuando llegué ya salía mucho humo, pero ya no había llamas, y vieron a los compañeros aún vivos pues retorcerse entre llamas dentro de la furgoneta.
És un dels testimonis que recull el documental, així com els de dos familiars dels agents assassinats. Remigio Hidalgo, fill d'un d'ells, reviu el moment en què es va assabentar de la notícia.
Y bueno, al llegar a casa, pues ya me encontré todo el tema. Los compañeros de la policía, bueno, mi madre, mi hermano. Y bueno, y ya pues momentos de mucho nervio, mucho... Te quedas en blanco durante días y luego poco a poco pues vas recobrando de nuevo el día a día.
El documental s'ha estrenat a pocs dies que es compleixin 30 anys de l'atemptat, el més sagnant d'ETA contra la Policia Nacional. El podeu recuperar al portal web de l'emissora radiosabadell.fm.
Més notícies del dia. Les persones interessades en una plaça a pupilatge al nou aparcament de l'estació Sabadell Nord podran deixar les dades al 012 a partir del 14 de desembre.
L'objectiu d'aquesta mesura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és respondre a una demanda de les associacions de veïns de la zona, que denunciaven la manca de places en superfície als barris de l'entorn de l'estació. El pàrquing es posarà en marxa el pròxim 21 de desembre, culminant un procés que ha fet possible l'obertura després de més de 3 anys tancat.
Ciutadans critica que l'empresa municipal d'habitatge carregui la taxa de residus als inquilins.
El portaveu del Partit Taronja, Adrián Hernández, ha titllat d'inadmissible pujar de manera encoberta els preus dels lloguers enmig de la pandèmia. Hernández ha afirmat que el govern socialista de Ferrés no hauria de consentir que una empresa pública faci això a gairebé 1.000 famílies que no esperaven el rebut quan fins ara es feia càrrec de l'impost la mateixa empresa.
En pàgina cultural, males notícies. Aquest any no hi haurà pastorets de la joventut de la Faràndula. El fet de no poder canviar de tram a partir del dia 7 ha fet desistir l'entitat de fer pujar el Lluquet i el Rovelló a l'escenari del carrer de la República. No hi ha ganes ni voluntat de preparar una alternativa, ja que no seria coherent amb la filosofia que la joventut imprimeix en un espectacle pensat per al públic familiar.
El president de l'entitat, Salva Peig, diu al programa El Cafè de la Ràdio que han esperat fins l'últim moment, però l'impediment principal són les mesures decretades pel Procicat.
El fet més principal és el Procicat. Les limitacions de personal, hi ha un punt... Portem molt temps des del setembre lluitant, intentant fer les coses ben fetes, ho teníem tot preparat, amb el sentiment que estàvem treballant cotze a cotze per poder fer postrets. Nosaltres en teníem ganes, teníem la gent ja compromesa. Ho teníem tot, però hi ha un punt del Procicat que ens frena, i és que a nivell d'entitats culturals, socioculturals, de tradicions populars, no funciona igual que si fossis una companyia privada o professional.
El Procicat no permet que hi hagi més de 20 components implicats en el muntatge, tot i que la joventut ja havia rebaixat els 120 habituals a 38, que per Peig és el mínim.
Teníem un mínim de 38 persones per ser uns pastorets. Penseu que només personatges amb lletra ja n'hi ha 28. I nosaltres entre personatges sense lletra, gent que ajuda darrere, gent de vestuari, de maquillatge, doncs arribàvem fins a 38. Però no hem pogut salvar aquest escull. És a dir, el límit de 20 ens ha fet molt mal. I baixar d'aquest ser uns pastorets que no es considerem a la nostra alçada, ni dignes, ni són pastorets molt precaris. I tampoc tenim ni temps ni ganes de preparar-ho.
El fet que les reunions no puguin superar els 6 membres encara complicava més els preparatius. Des de l'entitat asseguren que no hi ha plantejada cap alternativa. No tenen ganes ni disposició a fer-la. Opcions com una lectura dramatitzada, un format ideal pel públic adult, no encaixen en la filosofia d'un espectacle familiar pensat pel gaudi dels nens i nenes.
I del teatre a la música, perquè l'exotisme de les Mil i Una Nits omplirà amb notes musicals la Faràndula aquesta nit. Ho farà a través de l'espectacle Xerezade de Rimski-Korsakov. El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es tracta d'una peça de violí i orquestra de Fasil Sey a la primera part i a la segona, la famosa obra del compositor de la província russa de Leningrad.
Nikolai Rimski-Korsakov va escriure aquesta suite simfònica el 1888, d'orquestració brillant i colorista. El director titular de l'OSB, que dirigirà el concert, Xavier Puig, n'ha destacat l'exotisme al programa El Cafè de la Ràdio.
El compositor sempre va deixar clar que ell no volia associar doncs, cadascun dels moviments amb algun dels contes o els seus temes en els seus personatges, però sí que és cert que doncs, evoca un cert exotisme i sobretot un desplegament instrumental molt brillant que fa doncs, que d'alguna manera sí que ens traslladem a la història de Pèrsia, d'aquesta princesa persa que va aconseguir salvar la vida gràcies al seu encant.
Es pot notar en el ritme trepidant marcat per un instrument tradicional turc, el kudum, que es va posar a dins del cos. Aquesta música intensa i constant veurà la llum aquesta nit a la Faràndula 8:45 del vespre i demà serà el Palau de la Música Catalana. La previsió és omplir cada sala amb mig miler d'espectadors.
I Benet Casablanca es publica Paisajes del Romanticismo Musical, un estudi en profunditat sobre l'ideari estètic i filosòfic de l'època. La seva obra, editada per Galàxia Gutenberg, consisteix en una aproximació als temes i a les preguntes més humanes d'un dels períodes més prolífics de la música occidental, el romanticisme del segle XIX.
L'estudi té com a objectiu donar claus perquè els oients entenguin com les arrels de la tradició romàntica han influït en els compositors del segle XX i XXI. Contràriament al que es pugui pensar, l'obra no només va dedicada als melòmens, sinó que està pensat pels amants de totes les arts. Així ho ha explicat Benet Casablanques al programa Al Matí.
Jo crec que simplement són llenguatges que es complementen, però totes busquen d'alguna manera ampliar l'experiència humana, no? D'obrir-nos portes, no? I finalment és una forma de felicitat. Realment ho tinc que dir així. Jo crec que som uns privilegiats de poder dialogar amb Goethe obrint simplement un llibre o d'escoltar una cançó de Schumann on veurem com Schumann tradueix tot el que li inspira la poesia de Heine, per exemple.
A més, Casablanques exposa nombrosos exemples musicals perquè el lector pugui fer una escolta activa i identifiqui les seves observacions. Durant l'entrevista també ha parlat d'altres temes d'actualitat, com la pèrdua de dos grans amics, com l'historiador Josep Maria Benaúl, Josep Ramon Bach o el pintor Alfons Borrell, a qui ha dedicat peces musicals que publicarà pròximament.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general que avui ve marcat per la política, perquè el govern valora positivament la taula de partits del 14F i els emplaça a una nova reunió el 21 de desembre.
L'executiu català remarca que ha estat una primera trobada i que a partir d'ara se seguirà treballant en reunions més tècniques. Fons del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència han explicat que no hi ha hagut picabaralles i els partits han exposat la necessitat de consensuar les decisions sobre les eleccions com més aviat millor.
El Congrés aprova els pressupostos generals de l'Estat gràcies als vots d'Esquerra, PDeCAT, del Partit Nacionalista Basc i Bildu.
El govern ha aprovat definitivament els comptes per l'any que ve, amb 188 vots a favor, 12 per sobre de la majoria absoluta. Els pressupostos inclouen una partida de 450 milions d'euros pels Mossos d'Esquadra. Els republicans van condicionar el seu suport a aquesta condició per compensar la manca de finançament dels Mossos durant els últims anys.
El Regne Unit ja ha rebut les primeres vacunes de Pfizer Biotech que començaran a administrar la setmana que ve.
El Regne Unit ha encarregat 40 milions de dosis suficients per per vacunar 20 milions de persones. Les vacunes han arribat des de Bèlgica, on Pfizer hi té part de la seva producció. El transport d'aquestes és un gran repte, ja que es necessita mantenir-les sempre a 80 graus sota zero, o perden l'efectivitat. A partir del moment en què es descongelen, tenen una vida útil de 5 dies.
I un grup de hackers compromet la cadena de distribució de la vacuna de la Covid-19.
Segons l'àrea de seguretat de l'IBM, una xarxa de hackers estaria treballant per recollir informació sobre la logística de la transferència de dosis de la vacuna. L'ofensiva estaria dirigida a les empreses que formen part de la cadena de fred que permet la distribució del producte.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'actualitat més immediata ens porta avui, per començar, amb waterpolo, 2 anys després que en Llong torna a acollir partits europeus masculins de waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell juga des de 6:45 el primer partit de la fase de grups de l'Eurocup davant del Jadran Split. Presenciant aquest enfrontament i tenim el nostre company Pau Vituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs just ara mateix, en aquests instants, comença l'últim quart del partit aquí a la piscina de 33 metres de Can Llong, a la Bombonera. De moment, amb el marcador desfavorable per l'Astralpool Natació Sabadell, que perd 6-7 per només un gol de diferència contra el Jadran Split croat. Els homes de Quim Colet han sortit molt forts en el partit, 3-0 de sortida, però després 4 gols dels croats han capgirat el marcador. S'ha bloquejat el club durant 15 minuts, no ha trobat porteria, que a més s'ha vist afectat per les dues expulsions de Bernat Sanahuja. De moment, màxim anotador del partit amb la meitat de les dianes de l'Astralpool. 6, com diem, en aquest últim quart ja. Queden 7 minuts i 27 segons per acabar el partit. Continua, com diem, aquest 6-7, pendents també del duel que vindrà a continuació entre l'Esteagua i el Dinamo de Moscou. Recordem que només els dos primers d'aquesta lligueta accediran als vuitens de final de l'Eurocup.
Gràcies, Pau. La d'avui és tot just la primera jornada d'un cap de setmana intens. Dissabte i diumenge a la mateixa hora, a la 1, l'Astralpool es veurà les cares, com deia el Pau, en els altres dos partits de la lligueta contra l'Esteagua Bucarest romanès i el Dinamo de Moscou rus.
Les referències sobre els romanesos indiquen que hauria de ser un rival inferior, però en canvi dels russos hi ha més incògnita. Xavi Balaguer, el director esportiu del club, espera conèixer millor el rival de diumenge entre avui i demà.
L'Esteagua Bucarest es va perdre 11-4, si no recordo malament, amb el Club Natació Barcelona, amb la qual cosa doncs, ens pot indicar que el nivell és inferior. I una miqueta la incògnita, o més incògnita, és el Dinamo de Moscou, perquè sí que és veritat que té bons jugadors, però no tenim tantes referències, tot i que com que jugarem amb ells el diumenge, doncs haurem tingut l'oportunitat de veure'ls en acció tant avui com demà. I per tant, doncs, el partit d'avui pensem que és molt important.
A femení de la Natació Sabadell també juga aquest cap de setmana, però en partit de Lliga. Les de David Palma visiten el Leioa demà a 4:45 de la tarda.
I el focus en el món de l'aigua no acaba aquí. La piscina Gaetà Huguet de Castelló, el mateix escenari on ara fa uns dies es va celebrar el Campionat d'Espanya en piscina de 25 metres, reparteix aquest cap de setmana els primers bitllets per als Jocs Olímpics de Tòquio, reprogramats el pròxim estiu.
I hi haurà participació sabadellenca, Karen, encapçalada pels tres representants del club en dinàmica de selecció, Marina García, Cata Curró i Àlex Castejón, però també pel nedador paralímpic dels marinals Òscar Salguero, qui ja té, això sí, la mínima B assolida. Balaguer també ha valorat aquesta participació.
I tenim, doncs, a part dels nedadors que van convocats directament per la selecció espanyola, doncs hi tenim també alguns dels nedadors més importants del club que ho intentaran. I la veritat és que sí, que tindrem doncs, la mirada posada a Castelló i esperem que les sensacions siguin bones i si a més aconseguim alguna mínima, doncs estarem d'allò més contents.
La cita havia de tenir lloc inicialment a Rotterdam, als Països Baixos, però la federació va preferir no viatjar al país neerlandès per qüestions de seguretat i organitzar aquest preolímpic en cada nedador es pot inscriure en un màxim de 4 proves. Aquest trofeu internacional que està a Castelló es podrà seguir demà i diumenge per Teledeporte.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
En futbol, el centre d'esports s'ha entrenat aquesta tarda un cop l'expedició ha aterrat procedent de Santa Cruz a Tenerife. Els homes d'Antonio Hidalgo tot just tindran una sessió més demà abans de rebre l'Oviedo diumenge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Serà el segon partit dels 5 que el Sabadell afronta contra rivals directes en la lluita per la salvació. Ahir l'equip va estrenar el mes de desembre amb un balsàmic triomf per 1-2 al camp del Tenerife. Guanyar era vital per no quedar-se despenjat i Hidalgo, el tècnic arlequinat, és conscient d'aquest fet.
Anímica, no, és una lliga molt, molt dura on el nostre sinó de l'any serà perdre més que guanyar. Esperem que això canvi, ho desitjo i treballarem per això, però la gent de dalt està marcant un ritme increïble. Els de baix costa moltíssim treure punts. Ahir el Castelló en va treure 3 punts al 80 i pico. I nosaltres ens queda treballar, sumar punts, estar sempre vius. Aquest equip creu molt i era important per això, per aquesta dinàmica que portaven, sobretot d'últims minuts. Tenim aquesta sensació de que competien contra qualsevol equip, però que no es donava, no?
La salvació és ara a 2 punts i el Sabadell encara té una jornada pendent per recuperar. Un triomf ho esclareix tot i, atenció, l'Alcorcón i el Castellón jugaran aquest cap de setmana contra 2 aspirants a l'ascens, com són l'Almeria i el Mallorca. Per tant, un nou bon resultat diumenge davant l'Oviedo podria fer que l'equip tragués el cap de la zona calenta. A més, Hidalgo, mentre destacava el bon paper de Pierre Cornut ahir, ressaltava també que ara tindrà a la disposició gairebé tota la plantilla.
El Pierre, sabem que nosaltres el gran problema que hem tingut, que no hem tingut a tots els jugadors disponibles fins al dia d'avui. Avui o demà serà la primera vegada que tindrem a tots 23 jugadors més els 3 esporters disponibles. El Pierre ha d'agafar minuts, sabem el potencial que té, la velocitat, el peu que té, però bueno, jo crec que tothom ha fet un gran treball avui.
Enfront, un Oviedo que s'està complicant la vida sumant només 3 punts dels últims 12. A més, es plantaran moltes baixes en defensa a la nova Creu Alta. Pel seu tècnic, Cuco Ziganda, només queda adaptar-se.
Evidentemente es tercer partido en 6 días y ese esfuerzo pues se nota y entonces nos va a pasar facturas a todos. Nos va a pasar factura a todos. O sea, la competición es para todo el mundo igual y unos descansamos a veces un día más, a veces un día menos. Entonces está así y está siendo muy duro para todos. Y todos los equipos estamos teniendo problemas, bien o de lesiones o de tarjetas. Y cuando te coincide una situación un poco fuera de lo normal, como es ahora con los centrales, pues nos tendremos que adaptar y punto.
La Lliga Smartbank no dona respir. Diumenge a 8:45, nova jornada, la 17a, amb el partit entre el Sabadell i l'Oviedo, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Rematem la informació del Centre d'Esport Sabadell. El juvenil A juga el derbi vallesà de la Divisió d'Honor al camp del Javac Terrassa.
L'equip de Miqui Lladó arriba a l'enfrontament carregat de moral després del segon triomf a l'Olimpia contra Lleida Esportiu i ara buscaran d'entrada estrenar-se en guanyar domicili i ficar-se de ple a la part alta del subgrup 3B. Els agarencs estan en un punt per sobre. Lladó tindrà una baixa important, la de Gabri Gausacs, que pateix una fractura en el tercer dit de la mà esquerra. El partit al camp del Javac demà a 16:45 de la tarda.
I en handbol, demà també hi haurà un derbi Sabadell-Terrassa, en aquest cas a Primera Nacional. Serà un duel entre 2 ascendits i ara la seva lluita és sobreviure a la categoria.
Dels dos són els agarencs els que semblen haver-se assentat millor a la Primera Nacional, amb 6 punts i ocupant la 12a posició. En canvi, el Creu Alta Sabadell es cue amb 2 punts, això sí, amb una jornada menys. Per Eloi Vila, jugador arlequinat, la clau passa per fer-se forts a casa des de demà mateix.
Si aconseguim que el camp de Sabadell sigui com fan allà a Terrassa, que fan patir a tothom que hi va, doncs benvinguts. Si ens guanyen, ells se'n van amb 8 punts i nosaltres quedem amb 2. I si guanyem, ens quedem amb 6 i 4. Clar, la diferència és o estar a 2 punts o estar a 6. És el que dèiem, que no és un partit de 2 punts, és un partit de 4.
D'altra banda, feia 3 setmanes que la Vergràcia no jugava partit de Lliga, però demà l'equip verd i blanc torna per fer la rutina rebent el Sant Esteve Sesrovires. El conjunt del Baix Llobregat ha renovat gran part de la plantilla respecte a la darrera temporada i se situa a la part baixa, però el tècnic Gerard Gómez està convençut que tindran un rival competitiu.
Esperem un Sant Esteve Sesrovires com el de sempre. Al final, si alguna cosa té aquest equip, són les ganes de competir. A més, un equip molt jove aquest any, que vindrà a menjar-se el món i ja ho està fent i està portant uns ritmes altíssims de partits, una mica buscant accelerar els partits al màxim, buscar marcadors molt alts, i nosaltres el que ens hem de centrar és ser conscients que al cap i a la fi el fet d'estar allà baix i portar 4 punts no significa absolutament res.
El partit demà al carrer Bocaccio, 16:45 de la tarda, 15:45 més tard a les 7, xiulet inicial a Cal Balsac pel derbi Sabadell-Terrassa.
Mig minut per dos quarts d'avui. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 4 de desembre. No marxeu perquè ara a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.